Avui hem convidat al programa la psicopedagoga, terapeuta energètica i formadora en meditació, Gemma Calaf, una jove castellarenca que, després d'una experiència transformadora a l'Índia, va canviar el rumb de la seva vida. Gemma Calaf, bona tarda.
Bona tarda.
També saludem a la nostra companya, la Rocío Gómez. Bona tarda, Rocío.
Bona tarda.
T'hem presentat a Gemma com a psicopedagoga, terapeuta energètica i formadora en meditació. Podríem dir que, d'alguna manera, ets una persona espiritual, no?
Bueno, a mi la paraula espiritual, la veritat és que no m'acaba d'agradar massa, perquè té com moltes connotacions. Jo crec que, al final, espirituals ho som tots i totes, i que, en definitiva, és com vivim aquesta espiritualitat, no? Jo crec que durant molts anys ha estat com molt enfocada en la religió i per mi està totalment descontextualitzada la religió, no? Sinó que és com la nostra essència com a persones humanes.
Uh-huh. I fa uns anys decideixes capbussar-te en una aventura i compres un bitllet d'anada a l'Índia on t'hi vas quedar durant 3 anys. Què et va impulsar a fer aquest viatge?
Doncs mira, era una crida que tenia des de molt joveneta, que tenia, no sé, moltes ganes de descobrir l'Índia, i finalment vaig poder estalviar, em vaig comprar un bitllet obert d'un any, que en aquell moment era possible, i me'l vaig comprar obert perquè no sabia si al cap de 2 setmanes diria, ostres, això no és per mi, no m'hi sento a gust, o si m'hi trobaria molt bé i m'hi quedaria. I va ser la segona opció. Vaig arribar, la veritat és que vaig sentir com que l'Índia m'acollia, vaig començar a conèixer persones doncs, molt importants per mi, vaig començar a aprendre coses molt importants i vaig decidir quedar-m'hi. Vaig fer, en aquell moment et donaven visats d'un any, així que vaig fer vaig viure un any allà, vaig tornar aquí 3 mesos, vaig tornar un altre any, així successivament 3 vegades, i des de llavors hi he tornat cada any durant aquests últims 20 anys, doncs hi he estat anant almenys un mes a l'any.
Quan tornaves a casa, t'intentava convèncer, no sé, el teu pare, la teva mare, la gent del teu voltant que t'hi quedessis? Perquè, esclar, tenien 3 mesos per intentar que la Gemma no tornés a marxar. No sé si...
Doncs sobretot és que em van entendre moltíssim, que també em veien molt bé, vull dir, em veien que estava aprenent moltes coses que per mi eren importants. I llavors, en aquest sentit, em van recolzar moltíssim. També en el segon any que estava a l'Índia, el meu pare hi va venir perquè li va interessar molt poder conèixer aquell país i veure què és el que m'havia atret tant. Llavors, per part seva vaig trobar molta comprensió i no hi havia aquest intent d'aferrament o de convèncer-me de que em quedés a casa, no?
Va ser una experiència, entenc, per com ho expliques, transformadora, no? Perquè abans el Víctor et preguntava si eres una persona espiritual i tu parlaves d'una espiritualitat que es viu amb la reconnexió amb un mateix, no? No sé si justament allà és el que tu vas fer, no? Reconnectar amb aquesta part teva que potser no la tenies tan desenvolupada o no la coneixies?
Sí, en definitiva, sí, jo entenc l'espiritualitat com això, no? O com ho vaig dir bastant bé, això de connectar amb un mateix. I sí, en definitiva, és el que vaig trobar. La ciutat de l'Índia, jo crec que estan, el que sento és que estan molt connectats a aquesta essència, no? Com que no s'han desconnectat d'ella a través de la meditació, a través de la seva forma de relacionar-se amb l'espiritualitat, i és una forma que a mi em va servir molt, em va connectar molt. I llavors sí.
I vas conèixer, deies, persones molt interessants. No sé si pronunciaré bé el nom. Mukesh Diman?
Sí, vaig conèixer el Mukesh quan portava potser 3 mesos en el primer viatge. I el Mukesh era un fuster, una persona molt, molt humil, molt senzilla. Vull dir, no és que fos un gurú ni anés de res. Una persona molt, molt humil. I per altra banda, molt humil, però molt sàvia, no? Era una persona doncs, que amb la seva presència, la veritat és que acompanyava moltíssimes persones que sense saber-ho doncs, passaven pel seu taller i es trobaven doncs, amb algú molt savi que tenia una mirada molt diferent sobre la vida, no? Una mirada doncs, 180 graus diferent al que vivim aquí, no? Molt més enllà de les presses, molt més enllà del consum compulsiu, del produir, no? I del poder començar a deixar-nos estar i a poder ser, no? A poder disfrutar del que hi ha en aquest moment sense aquesta necessitat tan compulsiva de consumir, de produir, no? I llavors, bueno, una persona que amb el seu exemple, la seva forma de fer, doncs inspirava molt. La veritat és que per mi va ser molt important conèixer-lo.
el teu mentor, diguéssim, en les teràpies energètiques, d'alguna manera, no?
Sí, era un, o sigui, a part de fuster, era un gran coneixedor de tot el sistema energètic del cos humà, i llavors, a mesura que hi vaig estar vivint allà, em van ensenyant, i la veritat és que per mi va ser un coneixement que el vaig aprendre de la mà d'una persona molt humil, d'una forma molt natural i molt quotidiana, no? Per això, abans de la pregunta aquesta de si em considero espiritual, clar, per mi és un... una forma de ser i d'estar quotidiana, humana, que tenim tots, no? I que aquesta forma de comprendre l'energia des d'aquest enfoc em va, bueno, em va permetre comprendre una dimensió més del que som, del que soc, no?
En aquesta primera experiència a l'Índia, m'imagino que ara hi vas tornant de tant en tant, sempre que el Covid ho permeti, no? Però entenc que també vas aprofitar una mica per conèixer, per descobrir el país. Devies recórrer a tots els quilòmetres que et van deixar, no?
Doncs mira, la veritat és que quan vaig arribar sí que vaig fer una mica el Rajasthan, perquè tenia molta curiositat de conèixer el desert, i res, només... Al cap d'un mes vaig anar a parar a Varanasi, que és la ciutat més antiga de l'Índia, i on, bueno, la tradició a l'Índia és que moltes persones van a morir a Varanasi, perquè ells creuen, l'hinduisme creu que qui mor a Varanasi doncs acaba amb la reencarnació del cicle aquest dels sants. Llavors, moltes persones consideren que si moren a Varanasi, doncs que és com una bendició de Déu, no? I per mi, doncs, em cridava molt l'atenció anar a conèixer aquesta ciutat i veure com era, no? Com... I va ser molt interessant perquè vaig arribar a aquesta ciutat, és que és una ciutat molt, molt, molt bruta, i res, em vaig fer una petita ferideta al peu i una ferida que per la brutícia que hi havia allà doncs es va infectar i vaig agafar una infecció en el peu important.
Ostres.
Tan important que el dia següent em vaig despertar amb una butllofa de líquid sota el peu, a la planta del peu important, cosa que va fer que, evidentment, no pogués caminar. I, bueno, també vaig tenir la sort de que la pensió on estava just davant del Ganges, que almenys doncs, era un espai en el que em podia estar allà tranquil·la, i vaig haver d'estar un mes allà sense poder caminar. I per mi allà va començar el meu viatge, no? L'adonar-me'n de que no podia fer això que deies, de començar a viatjar i a veure tota l'Índia, que és el que tenia ganes en aquell moment, no? De per fi he aconseguit el meu somni, que és arribar a l'Índia i puc anar a descobrir i conèixer, sinó que havia d'estar allà deixant de fer tots els meus plans, renunciant a tota la pel·lícula que jo m'havia muntat i estant allà acceptant doncs, el que m'acabava de passar, aquella infecció galopant, i estant allà acceptant, no, el que hi havia. Llavors, clar, l'impactant per mi va ser passar-me aquell mes cada dia mirant els Ganges que tenia davant. I clar, en aquella zona doncs, passaven cendres de cossos que acabaven de cremar, cossos sencers de persones mortes, perquè hi ha casos en els que l'hinduisme no crema el cos, com per exemple en cas de dones embarassades, de persones renunciants, hi ha amb nens petits, no cremen el cos i el tiren sencer, no? Llavors, clar, jo estava contemplant el Ganges, veient passar cossos sencers, les cendres, també s'hi banyaven animals, s'hi banyaven búfals, les persones fent les seves cerimònies, i per mi aquella barreja tan potent de la vida i la mort, no?, em va... O sigui, em va...
Et va transformar.
Em va fer un clac a dintre important i em va fer entendre que el viatge el que jo anava a buscar no era tant un anar a tots els racons de l'Índia i a veure-ho tot, sinó que era un viatge intern, no? I allà va començar el meu viatge real, el que vaig anar a fer a l'Índia.
En algun moment imagino que dius, això està molt bé, però aquesta vida com més reflexiva, més de què dius tu, no? De donar-te quines són les coses importants, però, esclar, les teves arrels estaven aquí a Catalunya... I en algun moment vas decidir tornar. Per què?
Doncs mira, va arribar un moment en el que sentia que tot el que havia après de la teràpia energètica, que m'havia servit moltíssim, l'havia aplicat en mi, vaig començar a fer teràpies, a compartir-ho amb les persones que coneixia de viatge, i veia els beneficis, no, d'aquesta teràpia, i em sentia d'alguna manera doncs, tan agraïda a tot el que havia après, com tan plena, que necessitava doncs, compartir això, no? Com vaig sentir que ja havia arribat un moment que la meva experiència a l'Índia en si, de forma intensiva de viure allà, doncs, que havia acabat i que era un bon moment de començar a compartir. I el que vaig sentir en aquell moment és que era molt important tenir una formació més formal, perquè aquí, no, en el món occidental, tota la part més energètica i de més, doncs, encara hi ha, bueno, és difícil d'acceptar, hi ha molt judici, hi ha molt rebuig, hi ha molta dificultat potser de comprensió, no? I que, per tant, es necessita com una carta més formal. I, per tant, vaig decidir tornar i vaig començar a estudiar a la Universitat Pedagogia, vaig fer l'especialització en Psicologia, i aquí va ser com una porta d'entrada on després anar unificant tot el que jo havia après en quant a la teràpia energètica.
I vas obrir un centre de teràpies i de meditació, no? Per el que deies tu, compartir aquesta experiència i els teus coneixements.
Exacte, sí.
Què és la teràpia energètica?
Doncs mira, la teràpia energètica és un nom molt general, perquè hi ha molts tipus de teràpia energètica, de la qual parla en tradicions mil·lenàries, com podria ser la medicina ayurvèdica, en el cas de l'Índia, la medicina tibetana, la medicina xinesa, que en definitiva el que fa és estudiar el sistema del cos humà, però més que estudiar la part física, doncs, com indica la paraula, estudia la part energètica. Llavors, de la mateixa manera que a nivell físic, no, veiem tota una estructura òssia, muscular i de més, doncs a nivell energètic també hi ha tota una estructura que sosté i regula el nostre sistema en general. Llavors, la teràpia energètica, des de diferents enfocs, ajuda a equilibrar els òrgans, equilibrar tot el sistema energètic en general. Moltes vegades, clar, entenc que hi ha moltes persones escèptiques que d'entrada, doncs, que rebutgen molt tot lo energètic, no? Tot lo menys tangible, perquè ens han educat amb això, ens han educat amb tot allò que realment podem palpar i podem tocar i podem comprovar i podem medir, no? En tota la ment científica, que també està perfecta i és necessària, però també tenim una tendència molt a negar tot allò que d'alguna manera no podem medir, no? I jo, al llarg dels anys, que ja fa molts anys que tinc una consulta, no, m'he trobat amb moltes persones que han acudit a la consulta en busca de trobar un equilibri que la medicina occidental no els ha pogut donar. Llavors, hi ha molts casos de persones que no es troben bé, que tots els anàlisis de sang els poden sortir perfectes, que tots els estudis que els hi puguin fer, ningú els hi troba, els hi diuen tu no tens res, no? Inclús els hi posen l'etiqueta de ser depressió, que sí, ansietat, però que no troben una solució al seu malestar, no? I llavors arriben persones que potser no haguessin acudit mai a un tipus de consulta així, però per necessitat i per desesperació acaben dient, bueno, pues provo aquest recurs, no? I allà, des d'aquest enfoc, d'aquesta altra mirada, poder veure més aviat l'origen d'on s'ha creat aquell desequilibri, aquella patologia. I llavors, bueno, al llarg dels anys he tingut la sort de poder acompanyar moltes persones que potser d'entrada haguessin tingut aquesta mirada més escèptica i que bueno, degut a l'experiència s'han pogut obrir a dir, bueno, és que en realitat el que més som energia i és el que més neguem, no? Vull dir, som més energia que matèria física. El que passa és que, bueno, tal com hem rebut una educació molt occidental i molt basada en lo mental, doncs la nostra creença és molt diferent, no? És molt més de lo físic, de lo tangible.
I arran del confinament aquest que hem patit, bueno, que hem patit l'any passat, ha augmentat aquesta guia que fas, no? Ha augmentat el nombre de gent que ha anat o has pogut comprovar com el ioga o la meditació han experimentat aquest boom?
Moltíssim, moltíssim, sí. En mi i en molts companys de professió, que sí, moltíssim. Jo, just una miqueta abans que comencés el confinament, quan començàvem a tenir notícies de Xina, que començaven a haver-hi els primers casos i que començaven a haver-hi persones així angoixades, amb molts casos d'ansietat, que vaig començar a tenir a la consulta, em vaig començar a plantejar, ostres, clar, jo al final a la consulta potser en un dia puc veure 7-8 persones màxim, i al final el que ja estava veient en primer lloc era una pandèmia d'ansietat, no? Era una sacsejada important a nivell social. I en aquell moment se'm va ocórrer, dic, ostres, jo què podria aportar que a més realment em serveixi? Llavors a mi el que em serveix molt és la meditació. I vaig pensar, bueno, doncs mira, puc fer una quarantena de meditació, penjar cada dia una meditació a YouTube i, bueno, si li serveix a algú, doncs perfecte, i si no, doncs, bueno, la faig igualment. Tant va ser així que en el moment en el que vaig començar la quarantena, va ser el moment en el que va començar el confinament més important i més estricte a Barcelona. I la resposta, la veritat, és que va ser massiva. No m'esperava que tantíssimes persones assumessin aquesta quarantena. Van ser 20.000 persones les que es van sumar i avui en dia la segueixen practicant moltíssimes persones perquè està penjada a YouTube de forma oberta i gratuïta. I a partir d'allà, doncs, evidentment, a nivell professional, començar a arribar a moltes persones m'escrivien a diferents punts del planeta dient, mira, doncs estic meditant per primera vegada a la meva vida, sempre ho havia deixat al final com a algú pendent, però en el moment en el que m'he trobat entre quatre parets i sense saber com gestionar la meva ansietat o sense saber què fer, doncs mira, he començat. I llavors, per tant, sí, jo vaig viure aquest boom i també això, molts companys de professió també l'han viscut.
I creus que som una mica més fràgils emocionalment i necessitem més suport, o és que ens hem adonat, no?, de la necessitat també d'estar bé amb les nostres emocions?
Jo crec que ens n'hem adonat en general, clar, és difícil de parlar així a nivell general, però ens n'hem adonat una mica més de la nostra vulnerabilitat, no? De que en el moment que creiem que ho podem medir, controlar tot i que podem planificar tot i que d'un dia a l'altre tot allò que ens pensàvem que estava com tan regulat i controlat, doncs pot canviar i ens podem trobar confinats, aïllats i sense tenir control del que està passant. I això, d'alguna forma, ens posa davant de la nostra vulnerabilitat, també davant de la mort, que també vivim com si ens haguéssim de morir, bueno, com la mort la vivim com molt lluny i ens podem morir en qualsevol moment, no? Passa que això del benestar s'encarrega de posar la mort molt lluny i de maquillar-la molt i de posar-nos molt còmodes, no? Llavors, en situacions així a la vida, tan potents com ha sigut la pandèmia, ens sacsegen a tal punt de fer-nos entrar en contacte amb aquesta vulnerabilitat. Llavors, d'aquí sí que hi ha hagut moltes persones que s'han obert a la necessitat de meditar, de gestionar les seves emocions, de tenir com més recursos. Però també és cert que moltes persones, doncs, en el moment del confinament, que estaven amb una obertura així molt important, ostres, quan pugui sortir d'aquí, doncs aniré a abraçar els avis o abraçaré un arbre i tal, i llavors no és una experiència que hagin pogut sostenir tant el deixar d'estar confinats, no?, que al sortir d'allà doncs han sigut han seguit estant doncs com estaven, no? Llavors, al final, amb les experiències que tenim, un també decideix què fa i com les integra.
Jo crec que d'això que tu estàs comentant ara, dels bons propòsits, ara que comença l'any, no? També els bons propòsits que ens fèiem en el confinament, de vegades una mica la vida et sobrepassa, no tens temps, tens moltes obligacions i tant de bo poguéssim dedicar-nos aquest quart d'hora, mitja hora, sempre per les emocions, endreçar-les, no?, d'alguna manera. Ara estaves explicant això i jo estava xafardejant el teu compte d'Instagram i deies, no, és que ha anat molt bé, ha funcionat, però és que, a veure, tens més de 20.000 seguidors. Això, aquest creixement a les xarxes, també ha estat arran del confinament?
Total.
O tu ja tenies una massa de persones, no?
Bueno, o sigui, a mi, jo bàsicament, on més estava era Facebook, que potser em seguia, no sé, 3.000 persones o alguna cosa així, i Instagram igual 1.000, o sigui, Instagram ja estava molt poquet. I no,
això és un bon creixement, eh?
Sí, ha sigut arrel de tot aquest confinament i tota la quarantena que he fet de meditació, tot el que he fet posteriorment, sí.
I no et pica el coquet de fer una miqueta d'influencer?
La veritat és que és una cosa que em provoca bastant rebuig, sí, com tota la part aquesta de viure d'això, no? Realment hi ha moltes persones que em contacten per fer doncs, anuncis i promocions i com que al final el meu compte d'Instagram doncs, és un compte on jo comparteixo les coses que a mi em serveixen i crec que també hi ha moltes persones que em segueixen perquè coneixen d'aquesta coherència, no? De que jo doncs, la veritat és que no estic massa interessada en vendre alguna cosa que no em ressona i que pues no, la veritat és que no em pica el coquet aquest.
No, però això de la coherència és important, perquè a vegades comences a seguir un perfil que potser fa activisme i de cop i volta et comença a vendre productes per la cara, pel cos, pel que sigui, i potser no era aquest el contingut que la seva audiència esperava. Per tant, entenc que la gent t'ha fet confiança, no només a Instagram, sinó, dèiem, a les sessions que tens penjades obertes al teu canal de YouTube. I, a més, ara també fas sessions amb Zoom, que és una manera de fer les classes, però amb mesures Covid.
Sí.
Al final hem de tornar a reconnectar, però presencialment, no? Que és del que es tracta, les classes de meditació,
jo
és el que voldries.
Que sí. Sí, de fet, quan vaig tornar de l'Índia, vaig obrir aquest centre de teràpies, feia meditació un cop a la setmana presencial, en grup, que allà va ser quan vaig començar a crear grups de meditació, i els he sostingut durant doncs, més de 15 anys. I ara això doncs, ha passat a una versió online, no? En aquesta versió a través de Zoom. I crec que és important que encara que sigui a través de les pantalles ens puguem trobar, ens puguem posar cares, ens puguem compartir les dificultats, les resistències a l'hora de meditar, més enllà de només vídeos, no? Que al final, clar, que poden servir com a guia, però moltes vegades a l'aprenentatge de la meditació ens trobem amb obstacles, amb dificultats, que si les podem compartir, doncs, bueno, posem aquesta part més humana que no es queda tan, no?, allunyada a través de les pantalles.
Tot i que s'ha popularitzat molt, encara hi ha molta gent que es mostra escèptica, no?, amb aquest tipus de pràctiques. Digue'ns quins són els beneficis o què ens pot aportar.
Doncs mira, la meditació en si, així els beneficis a nivell més bàsic és d'entrada baixar molt el soroll mental, que jo crec que és una de les grans pandèmies d'aquesta societat, no? que tenim una ment que no controlem i que no sabem baixar el soroll, que no la sabem posar realment a la nostra disposició, sinó que ens controla i ens pot. Llavors d'entrada hi ha simplement aprendre a respirar, que sembla que ens sapiguem tots perquè tots ho fem, no? Però que a la veritat és que tots respirem malament. Llavors, aprendre a respirar, a baixar el nivell de pensaments, el nivell de soroll mental, només d'això d'entrada ja implica una reducció d'estrès. El sistema nerviós es calma moltíssim, per tant, una reducció de l'ansietat. Això d'entrada com a base. I llavors, com a aprenentatge sostingut en la quotidianitat de la meditació, doncs ens permet trobar aquest espai de refugi intern, de no deixar-nos portar per les presses, no? El que comentava abans de la vida, d'aquestes obligacions externes en les que sempre estem prioritzant qualsevol altra cosa abans que aquesta trobada amb un mateix. I en definitiva, clar, a partir d'aquí, creant aquest espai, els beneficis són moltíssims, no? Perquè quan hi ha aquesta escolta, doncs te n'adones del que estàs necessitant, del que estàs sentint, que aquesta també és la nostra gran enfermetat, no? A mi em venen moltíssimes persones a la consulta que em diuen és que no sé què em passa, no? És que no sé què necessito, perquè hem perdut aquesta connexió, no? No ens han ensenyat a escoltar-nos i a saber-nos detectar el que necessitem i a saber-nos-ho donar o a saber-ho demanar, no? I aquesta pèrdua de connexió amb la necessitat que hi ha de base és el que principalment altera el sistema nerviós i el fa posar en mode alerta, que és el que fa que tinguem ansietat, no? L'ansietat, en definitiva, és una resposta del sistema nerviós que està dient, atenció, que aquesta persona no està connectada amb les seves necessitats, no s'està donant el que necessita i, per tant, ha d'estar en alerta del que pugui passar en qualsevol moment perquè no s'està atenent, no? Llavors, d'entrada, els beneficis serien aquests i que en són molts més, evidentment, quan la pràctica sosté el temps.
Recordem a l'audiència que estem parlant amb la Gemma Calaf, per si la gent vol buscar a YouTube, a Instagram, a Facebook, que hem comentat que estaven penjades algunes de les teves meditacions en oberta. Deies que és necessari baixar el soroll mental i tu aquest refugi l'has trobat al Montseny, que és on hi vius.
Bueno, jo aquest refugi el trobo meditant, la veritat és que acudeixo allà on sigui, però sí que bueno, que viure al Montseny per mi és una part més, això que parlàvem de la coherència, no? Doncs una conseqüència més d'aquesta coherència, no? D'aquesta forma d'entendre la vida. Per mi és molt important el silenci, la natura, el tenir espai d'estar en contacte amb mi. Sí que, mira, durant el confinament jo he estat vivint a Gràcia, a Barcelona, per tant l'he viscut allà en plena ciutat i, bueno, i tot bé. La veritat és que allà vaig gravar tots els vídeos de la quarantena i de més, però sí que és cert que, bueno, que Barcelona, tot i que m'encanta poder-hi anar a passar el dia i tota la seva oferta cultural i de més, no deixa de ser, des del meu punt de vista, una ciutat amb molt moviment, amb molta acceleració, amb molts estímuls, molta informació, i no és el que a mi, d'entrada, no és un lloc on a mi m'agrada viure, en realitat. No m'ajuda a aquesta forma en la que a mi m'agrada viure, no? Que és més en contacte això, amb mi, amb el silenci, amb la natura.
Mm-hmm. Doncs Gemma, per acabar sempre demanem una cançó als nostres convidats, digue'ns quina has triat i per què, què significa per tu.
Doncs mira, jo he triat Anitia de Boris Bacho. El Boris Bacho l'he triat perquè és la meva parella.
Ah, veus?
I a part que a mi aquesta cançó m'encanta perquè Anitia, o Anitia, que es pronuncia de les dues maneres, és una paraula en pali que va, bueno, que feia servir molt Buda, que vol, o sigui, el que vol dir és recorda la llei de la impermanència, que tot canvia, tot està en constant canvi, això que està dient nada es permanente, todo cambia, no? I per mi és una bona forma de, com de començar a aprendre a meditar, no? A deixar d'aferrar-nos tant a això que ens pensem que podem controlar i que sabem que sempre és així, i poder-nos obrir a aquesta impermanència, no?
Doncs amb aquesta explicació d'aquesta cançó ens acomiadem de tu, Gemma. Moltíssimes gràcies per haver estat al Connectats i per haver-nos explicat tota aquesta experiència que tens, no? I la feina que fas ajudant emocionalment a tanta gent. Moltíssimes gràcies per haver estat al Connectats.
Moltes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies.
I moltes gràcies a tu també, Rocío. Bona tarda.
Bona tarda.
Nada es permanente, todo cambia. Vive con la muerte, se transforma. Anicca, Anicca, Anicca. Luce como el fuego luminoso, se mueve como el río misterioso. Anicca, Anicca, Anicca. Sostiene.